James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Estem en temps de Nadal. Dintre de poc serà Nadal i, com deia l'altre dia, no sé si aquest any matarem o no matarem el gall. El que sí que sé és que hem de continuar posant al dia les nostres empreses, els nostres comerços, les nostres iniciatives, adequant-les a aquest món digital, perquè, si no, aquest any podria ser l'últim. Si volem mantenir la competitivitat, si volem continuar estant al dia, si volem sobreviure a aquest gran canvi digital, doncs ens hem de posar al dia. Avui us proposo un programa una mica especial. Durant tot l'any hem estat sentint i aprenent conceptes de la mà d'especialistes que han vingut aquí al programa a explicar-nos unes i altres coses. Avui el que us proposo és fer un repàs de tots aquests conceptes. Hem sentit paraules noves, però que són paraules que defineixen els conceptes sobre els quals es basa i es sustenta aquesta transformació digital. Entre altres coses, hem sentit parlar del cloud o del núvol, de la intel·ligència artificial, de blockchain, de big data, d'internet de les coses. En definitiva, uns quants conceptes nous, però, com dic, fonamentals. Per tant, el programa d'avui, jo el que us proposo és fer un repàs d'aquestes paraules i les anirem definint d'una forma ràpida però entenedora. I per fer-ho, tenim avui un convidat que ja ha passat moltes vegades pel programa perquè és un autèntic especialista. M'estic referint al Jordi Marín. El Jordi Marín, amb aquest programa, el que farà és ajudar-nos, doncs, a redefinir aquestes paraules que jo proposo que a partir d'ara formin part del nostre diccionari digital. Així és, doncs, ja sense més presentació, li dono la benvinguda al Jordi i comencem el programa.
El món és digital.
El món és
digital. Bé, Jordi, doncs benvingut un cop més al nostre programa.
Perfecte. Gràcies, Tomàs.
Vinga, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Vinga, anem avui per feina. Comencem amb la primera paraulota, que és el núvol. Fins ara ja en català ho entenem. En anglès és el cloud. I, bueno, doncs comencem a definir què és el núvol, què és el cloud.
Sí. Bueno, més que definir, i com estem fent a tall divulgatiu, ens dedicarem potser a explicar una miqueta què consisteix i intentar posar alguns exemples o no, i això ho intentarem anar fent amb els diferents conceptes que anirem veient. No?
Molt millor, perquè les definicions no deixen de ser hermètiques i poc entenedores. Doncs sí, explica i, si pots, posa un exemple, que és el més clarificador sempre.
Perfecte. Bueno, el núvol o el clau que dèiem ara, bàsicament, i tots el coneixem, i tots el vam conèixer segurament a partir de dir, tinc les fotos en el núvol, no? Tinc les fotos en el clau, no? Això què vol dir? Que tinc capacitat d'emmagatzemar coses, no? En aquest cas, les fotos, que és el més freqüent, no? O documents, en un espai que no el tinc en el meu ordinador, sinó que a través d'internet està en un espai que li diem al núvol. Jo, una anècdota molt ràpida, eh? Quan estava a Microsoft, vaig veure el núvol físicament. Això és una... no? Perquè al final el núvol, que nosaltres no sabem on és, nosaltres enviem la informació en un espai, no? a través d'internet, al final darrere les grans companyies que ens donen aquests serveis de núvol tenen grans infraestructures, tenen milions d'ordinadors que són els que són capaços d'emmagatzemar tot això que enviem nosaltres. I vaig anar a Irlanda, vaig tindre la sort d'anar a Irlanda amb uns clients i veure'l físicament, ocupava més de 20 camps de futbol solament el d'Irlanda, la infraestructura d'Irlanda que estava suportant una part del núvol. I tu imagina't la d'espais com aquests que deu tindre Microsoft en el món i que són el núvol físic. Però bueno, el núvol al final per nosaltres és un espai a internet, que nosaltres no sabem on és ben bé, on podem emmagatzemar de manera quasi infinita informació. I després hi ha un altre concepte, que és el cloud computing, no? Que és no solament emmagatzemar grans quantitats d'informació, no? En un espai que no coneixem a través d'internet i que és infinit, per dir-ho així, sinó que a la vegada capacitat de processar, o sigui, capacitat de, com el nostre ordinador, que té capacitats de processament, doncs com això, multiplicat a la infinita potència, no? Doncs capacitat de processar molta informació en el núvol. No? I això vol dir com si tinguéssim moltes màquines pujades a través d'internet en un espai en el núvol que tenen infinita capacitat de processar. Això què vol dir? Doncs que jo puc, per exemple, no? Doncs, processar informació, jo què sé, doncs de científica o informació d'altres tipus, no? Que necessiten grans volums de capacitat de procés, primer de dades i després de processar aquestes dades, explotar-les, etc, però no estan físicament aquí en el meu ordinador, sinó que utilitzo la capacitat de milions d'ordinadors en un altre, en l'espai a través d'internet, no?
Bé, doncs entenem que el cloud sí. És un lloc supersegur, això deixem-ho clar, sí. Sobretot si és el de les grans companyies, on jo magatzemo la informació, que poden ser els meus contactes, els meus fitxers, sí. Els meus clients, el que sigui. Avantatges que veig, evidentment. Una és la tranquil·litat. No cal que el meu ordinador tingui coses o el meu telèfon mòbil perquè ho tinc a dalt. I això el que sí em dona és seguretat. Dos tipus de seguretat. No es perdrà mai i després, si el meu ordinador o el meu mòbil desapareixen, la informació no desapareix perquè està a dalt, al núvol.
Està al núvol. Una cosa, Tomàs, amb això, que sapigueu que les grans companyies normalment, com a mínim, aquesta informació està replicada com a mínim 3 vegades en diferents llocs. O sigui, pel que deies tu de la seguretat. I si després ets una gran empresa i pagues més diners, que ho diu així, doncs segurament està replicada més de 6 vegades aquesta informació, perquè no es perdi mai.
No, quan explicaves lo d'Irlanda, jo volia realment ampliar això, explicar que la informació està duplicada, triplicada o n-plicada, depèn. El cloud computing, que ho has pronunciat molt ràpid, però ara ho dic a poc, el cloud computing o computació al núvol, també és la possibilitat que tenim de fer grans càlculs o càlculs molt potents que el nostre ordinador no podria fer i simplement que lloguem, per dir-ho així, la capacitat de computació d'uns tercers. No. I dic lloguem perquè aquests processos tots existeixen gratis, però com sempre els gratis tenen unes limitacions. I pagant, Sant Pere canta i el cloud computing és més potent. Vinga, ja tenim
això,
un.
Tomàs, del que deies tu, els temes com a avantatges també, bueno, a part d'aquesta capacitat il·limitada, el tema de seguretat que deies ara i la no necessitat d'invertir. Abans que passava, moltes empreses tenien a casa seva, no, el que deien servidors, no sé què, etcètera, o sigui, tenien una infraestructura determinada per fer això, no? Perquè abans també entre diferents persones de l'empresa compartim informació, no? Entràvem en una xarxa i compartíem informació en la xarxa. Això ho hem traslladat, com dèiem ara, al núvol i, per tant, no necessitem tenir físicament aquella infraestructura i mantenir aquesta infraestructura, no? La lloguem, com tu bé deies abans, la lloguem a un tercer que la té a través d'internet en el núvol.
Sí, de fet estem tornant a la filosofia inicial de la informàtica, però amb la potència que dona internet. Inicialment, els centres de càlcul que tenia una empresa era un gran servei electrònic, que li deien, i uns terminals que eren absolutament tontos. Era un teclat i una pantalla estúpids, perquè tot el coneixement estava allà dalt, no? Amb aquella habitació famosa. Ara imagina't, ara tenim pues, el núvol estès per tot el món i amb grandíssimes companyies al darrere. Vinga, anem pel segon...
Tomàs, ja està, que t'interrompo totes vegades. No, abans de passar al segon, que és veritat, però ara se m'ha vingut al cap. L'altre avantatge molt important que té tot això és que jo puc crear, per exemple, un servei o un negoci que puc donar a tercers i el puc posar en aquest núvol i aquest núvol molta gent pot accedir amb ell. Per tant, puc escalar un servei o un negoci que jo puc fer a través d'internet a través d'aquest núvol. Els núvols també creen, per dir-ho així, a part de l'emmagatzematge i aquests serveis de computació, puc crear grans marketplaces grans espais on hi hagin serveis que jo puc utilitzar de manera fàcil i escalable. I, a més, normalment, com tinc aquesta capacitat d'escalar-ho, són molt més econòmics, no? El volum d'ona que pago per unitats de servei o per ús d'aquest servei, per tant, no ho faci. No, ho dic de cara a les empreses que ens sentin, que no. Si tenen emmagatzematge, capacitat de computació i, per tant, no necessitat d'infraestructura, temes de seguretat, però també, segons quin tipus de serveis a través d'internet donin aquestes empreses, capacitat d'escalar aquests serveis i de donar-los a molta més gent de manera molt fàcil.
Bueno, sí.
Per tenir tots els avantatges.
Sí, ara vull aclarir una cosa de cara als que ens estan sentint. Avui iniciem un nou model de programa que jo li diré al diccionari de la transformació digital. Hi ha molts conceptes per explicar. Avui no sé si tindrem temps de fer 1, 2, 3, 4 o 5, però no passa res. En successius programes anirem afegint conceptes. Al final potser els aplegarem tots amb un sol fitxer que ja us enviaríem o us diríem on és, però per això et dic, tu, Jordi...
El posaríem al núvol.
Evidentment. El núvol es pot complicar més encara. Està l'edge computing, està la boira, que no és un núvol.
Però jo crec que com a conceptes bàsics, Tomàs, per no enredar més a la gent...
No, només ho deia per explicar que queda molt per parlar. Però vinga, tanquem de moment el cloud.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Anem per el segon. Una cosa que es parla molt, que sembla ciència-ficció, i que ben bé molta gent no sap si realment això existeix o és una cosa que s'estan fent invents de moment, però que encara no és res, que és la intel·ligència artificial. Vinga,
aquí, intel·ligència artificial, important, no? En veritat, la base de la intel·ligència artificial és el desenvolupament d'algoritmes, no?, matemàtics, que permeten a les màquines, per dir-ho així, si podem dir així, prendre decisions intel·ligents. Bé, aquesta seria com la definició estàndard d'això. Pensem que això no és nou, per dir-ho així, no? Això ja existeix fa molts anys, o la capacitat de fer aquests algoritmes perquè algunes màquines prenguin aquestes decisions. Lo nou, per dir-ho així, és que li hem afegit algunes de les tecnologies que abans dèiem, no? Com el cloud, la capacitat de computació, la capacitat de processar molta informació de manera molt ràpida, que després també en parlarem, etc, i això fa que avui sigui molt fàcil o molt factible. Però aquesta seria la definició. Això què vol dir en la pràctica? Pues en la pràctica tenim molts casos, Tomàs, d'intel·ligència artificial que ja els veiem cada dia. Anem a posar alguns exemples. No? Per exemple, quan jo vaig a una web i començo hi ha un xat i diu, si necessita ajuda, parli amb aquest xat. No? Moltes vegades és una màquina, no hi ha ninguna persona darrere. Que jo li escric, no? li poso la meva consulta i ella llegeix, per dir-ho així, aquell escrit que jo faig, consulta ella mateixa en una base de dades que té de referències similars i m'acaba responent alguna cosa. No? Pues això són petites intel·ligències artificials, però això ja és una intel·ligència artificial. És una màquina que ha agafat una informació determinada, l'ha processat i m'ha contestat, m'ha donat una resposta intel·ligent, per dir-ho així. I a mi a vegades em sembla que és una persona. No sé ben bé si hi ha una màquina o una persona al darrere. O, per exemple, en el nostre dia a dia passa moltes vegades. Estic escrivint en un processador de textos o en altres jocs, estic escrivint alguna cosa i em suggereix ràpidament, no?, un text o una frase o no, o una traducció a vegades, etc. Pues això són petites, ho dic per posar exemples molt petits, això són petites intel·ligències artificials, no? És la màquina que ha agafat una informació i m'ha donat una proposta, no?
Sí, ara pregunto, perquè per mi intel·ligència és quan realment la màquina és capaç de prendre una decisió. Si només segueix un arbre d'algoritmes, en definitiva un organigrama d'ifs i prendre decisions, hi ha algú, un servei humà, que abans ha dibuixat aquell arbre. Però la meva pregunta és, sí, hi ha intel·ligències artificials que desdibuixen un arbre, sí, i el construeixen d'una altra forma? Sí. És a dir, que s'autoconstrueixen? Perquè llavors és quan és, sí, realment intel·ligència.
Perfecte. No, no, clar, començant pel principi, que seria la part aquesta més inicial, no? I per posar exemples petits en els que a través d'una determinada informació d'aquests algoritmes acabes donant una resposta intel·ligent a determinades qüestions, però és veritat, el que es diu és l'aprenentatge d'aquestes intel·ligències, d'aquestes màquines, no? Que és, bueno, a partir d'una primera base, no? que la tinc construïda i que t'he donat, però jo puc acabar aprenent, no? Per tant, aquestes màquines aprenen, no? És machine learning, no? Estan les màquines comencen a aprendre i són capaces aleshores de canviant les circumstàncies, donar respostes diferents. Hi ha els casos, Tomàs, hi ha un cas anecdòtic, molt, molt, molt anecdòtic, que és, no sé si coneixes, el Twitter, ara no diré l'empresa perquè no us recordo exactament quina empresa va ser, no? Però una empresa va posar un robot, per dir així, una màquina, no? Un Twitter, li va donar un Twitter i li va crear uns certs algoritmes perquè estigués allà i anés aprenent, no? A partir de l'aprenentatge que va fer agafant totes les dades i tota la interacció que passava a Twitter, va acabar insultant, va acabar dient coses que no tocaven, etc, perquè va aprendre de tot el que passava allà dins del Twitter. I en el Twitter, doncs, moltes vegades, doncs, hi ha gent que és racista o hi ha gent que diu, no? Però sí, va acabar aprenent i va acabar, la van retirar ràpidament, per dir-ho així, aquesta màquina, però va acabar va, amb això, contestant el que deies tu, va tindre aquesta capacitat d'agafar tota la informació inicial i l'estructura que li havien donat per acabar aprenent altres coses i dient coses per les que no estava programada inicialment. O sigui, per tant, sí, responent el que tu deies, Tomàs.
L'altre dia, en una entrevista que li feia a la Carina Gibert, que tu coneixes, que és especialista en intel·ligència, artificial, li vaig preguntar, i ara t'ho pregunto, dic, Carina, però una màquina d'intel·ligència artificial dubta? Pot tenir dubtes?
Jo diria que no. Jo diria que no, no? Que com a màquina i programada de manera binària, per dir-ho així, no, crec que els grisos no existeixen per elles, no? I, per tant, la seva estructura, tenen una estructura de base, d'acord amb aquesta estructura tenen capacitat d'aprenentatge, però la seva capacitat d'aprenentatge no implica la dubte, no? Això és una característica humana que ells no... De moment no la tenen, no?
M'agrada el de moment, perquè després ve la segona pregunta, que seria ja començar amb el tema d'ètica i una sèrie de coses.
Sí, això és important, aquest és un tema important en l'ètica, que és, com tu deies al principi, és com nosaltres iniciant els paràmetres bàsics i els algoritmes i els criteris bàsics que li donem a aquestes màquines, que després tenen capacitat d'aprenentatge, però les bases i els criteris els donem nosaltres i, per tant, hem de buscar aquest punt de vista ètic i coherent, per dir-ho així, perquè si no la màquina, d'acord amb aquestes bases, podria acabar fent altres coses que no fossin per dir-ho així, èticament permeses. No?
Simplement, com per afegir-ho, els nostres petits negocis, les nostres pimes, podem ja començar a incloure processos d'intel·ligència artificial que ens serveixin per gestionar millor l'empresa? I si pots posar algun petit exemple?
Sí. Bueno, lo primer és la resposta és sí, i sí gràcies al que hem dit al principi, al cloud i al cloud computing i la capacitat de computació en el núvol. Que això ens dona que ja tenim petits serveis d'intel·ligència artificial, petites màquines, etc, que podem comprar o llogar aquests serveis d'intel·ligència artificial en petita escala pels nostres negocis. Bueno, jo he posat un exemple, el primer que posàvem, no? Que era el dels chatbots, no? Que són petites intel·ligències artificials en aquest sentit. No? Això moltes empreses ja el poden utilitzar. No? Petits chatbots que són punts d'atenció virtual, no? A través de la web, en els que realment no hi ha una persona al darrere i, per tant, és molt més eficient aquella atenció. Això ja ho podríem utilitzar, moltes de les nostres empreses. Podríem utilitzar, per exemple, petites, comprant-les i llogant-les en el núvol, petites capacitats de resposta a preguntes determinades o processar determinades informació i que ens donés, a lo millor, capacitat de decisió en determinats elements, etc. O el que et deia jo, en el programari que tenim habitualment en les nostres oficines, en els nostres llocs de treball, molts casos ja incorporen petites intel·ligències artificials, per exemple, la traducció simultània, no? De textes o de veu, no? Interpretació de veu, etc. Que això ens pot donar, per exemple, més agilitat en els nostres negocis o en la nostra manera de treballar o que sigui més eficient. Ho dic per posar-ho en molt petita escala, encara que hi haurien moltes més possibilitats en aquest moment d'accedir-hi de manera relativament fàcil i barata a intel·ligència artificial.
El món és digital.
Vinga, anem perquè ja saps que aquest programa sempre se'ns acaba el temps, però no passa res perquè ja acabo de dir que si avui no tenim temps, tenim tota l'eternitat per continuar. Una altra cosa que sona molt i que sembla molt maco i molt guai és el Big Data, Big Data, i tant en anglès. Big Data. Què és això del Big Data i sobretot tornem a baixar el nostre nivell a nosaltres, petits empresaris, bueno, tu explica-ho com vulguis, però també al final què podem fer o de què ens serveix això del Big Data?
Molt bé. Bueno, Big Data i va tot relacionat amb el que estem parlant ara. El Big Data al final és la capacitat de processar i de gestionar i d'explotar grans volums de dades i a més dades segurament també heterogènies, no? Això ha sigut un gran avenç per tots nosaltres. Però és eines informàtiques, programari, etc, que ens permet explotar grans volums de dades i segurament grans volums de dades i volums de dades diferents, per dir-ho així, heterogènies entre ells, no? Aquesta capacitat de processar tota aquesta informació i d'explotar-la, el que ens dona és la capacitat, això de prendre decisions d'acord amb molta informació, que abans ens era molt difícil. Llavors, si recordeu, els que són més vells, doncs les bases de dades, que siguin homogènies, que les dades tinguin les mateixes característiques, perquè si no les podem processar. Això, entre cometes, ja ho comencem a eliminar, no? Però ja no ens fa falta que les dades vinguin d'on vingui, a través dels sistemes de Big Data, jo puc agafar-les, creuar-les, explotar-les, i això què ens permet? Ens permet prendre decisions a través d'aquests grans volums de dades, es permet fer prediccions, no? A futur, d'acord amb uns models determinats, el que ha passat fins ara, puc predir en el futur explotant aquest gran volum de dades, puc treure patrons de comportament a través d'aquestes dades, etc. Això aplicat en el teu dia a dia, pot ser, primer, per exemple, en les dades de negoci, no? Jo tindré millor dades dels clients, dades dels proveïdors, dades dels productes, dades dels serveis, etc. Puc creuar totes aquestes dades i potser extreure, no?, a través del que es diu els sistemes de business intelligence, a través d'aquests sistemes d'intel·ligència de negoci, extreure informació rellevant, no?, de tot aquest volum de dades de la meva companyia, millor d'històrics de fa 10 anys, extreure tota la informació necessària per prendre una decisió o per extrapolar, per exemple, un model de futur i predir o treure un patró de comportament, per exemple, dels meus clients, no? Els meus clients, davant d'aquestes circumstàncies, fa 10 anys que passa aquest tipus de coses, no? Bueno, jo crec que això del Big Data és també un gran avenç i una gran revolució, i no parlem solament de negocis, podríem parlar d'administracions, podríem parlar de governs, etc, on utilitzar totes aquestes dades per fer prediccions, o podríem parlar ara, enmig de la pandèmia, doncs, l'utilització d'aquests sistemes per treure informació per realitzar avenços científics, no? Bueno, jo crec que més o menys estem donant les pistes, no?, de lo que són aquests grans conceptes.
Sí, sí, que és de lo que tracta o tractem amb aquest programa d'avui. I com sempre, pues mira, ens queda un minut de programa, ostres, per lo qual ja no entrem en el següent concepte, que seria un també molt sentit, que és l'internet de les coses. Sí. Simplement recordar que avui hem parlat del cloud, del núvol i tots els avantatges que té. Hem definit i també vist exemples d'intel·ligència artificial i finalment de Big Data. Sembla, a tu et sembla que hem parlat poc perquè realment hi ha molts conceptes, però crec que ha estat molt bé, ho has explicat molt clar,
gràcies,
molt planer, i és de lo que es tracta. Bueno, jo tinc sempre la desagradable missió de, quan arriba aquest punt, dir-te, Jordi, t'estimem molt, però t'hem d'acomiadar perquè ens queden exactament 24 segons.
Perfecte,
que pots aprofitar per dir-nos l'última frase en 10 segons.
Bueno, que aquests tres temes són tres temes que estan canviant el món en aquest moment.
D'acord, doncs amb aquestes paraules acomiadem i seguirem amb el programa de diccionari de la transformació digital. A reveure.
Gràcies.
El món és digital.
Us recordem que tenim una adreça d'e-mail, de correu electrònic, que és hola@barcelonadot.com. Adreceu qualsevol dubte, qualsevol suggeriment i encantats ho tractarem aquí al programa.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.